A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts. Avui tinc una tertúlia, va, diré, m'atreviré, intergeneracional, ja que tenim un panell de convidats molt ampli i de convidades. Començo per la gent femenina. Sandra Cano, benvinguda.
Gràcies per convidar-me.
Un plaer tenir-te aquí. Clàudia Conill, benvinguda.
Moltes gràcies.
Bueno, avui hi ha tertúlia i tertuliana, o sigui que...
Una mica de tot, eh?
Avui és doble tertúlia, per dir-ho d'una manera, no? Per fer-ho així. Francesc, anava a dir Francesc. Albert Gelabert, benvingut.
Gràcies.
No sé per què ara hem de posar Francesc. Jo sóc l'especialista per canviar els noms a la gent, eh?
No, però això ens passa molts.
Sí.
I conforme passant els anys, encara més.
Bueno, estàvem en una xerrada interessant abans d'entrar a la tertúlia, perquè... I ho diré amb el molt bon sentit de la paraula, la Clàudia et va estudiar quan estava al col·legi per al tema que va ser, doncs, el síndic que li va tocar quan es va fer la Constitució, dir-ho així, i tu deies amb molta pertinència que, doncs, per molta gent és una miqueta abstracta com es va fer. Fa pocs dies hem tingut el nou bisbe, el senyor Josep Serrano Pentinat, que jura la Constitució, i dius, clar, dius... canvi de copríncep, la Constitució, per moltes coses, diu, bueno, la gent ho veu com una festa, però la cosa és més sèria, per dir-ho així.
Home, hi ha un contingut institucional important amb tots aquests temes. I jo penso que els actes que han estat arrelats a nivell de país d'Andorra, és bo mantenir-los, perquè si no la gent no se n'entera. O sigui, hi va haver una mini polèmica, en certa manera, de si el sometent o no el sometem. A veure, el sometent era l'exèrcit andorrà, d'alguna manera, igual que a Catalunya. El que passa és que això ha caigut, en certa manera, en desús, però a nivell d'Andorra està... no sé de quin any, o sigui, està confirmada la seva existència per llei. No sé si és del 20, no voldria dir cap bestiesa, no dic la data, però vull dir, està reconegut.
El 20 i algo, no em sembla? Una cosa així, cap als anys 20.
Sí. És igual, però vull dir, a mi que es mantinguin aquestes tradicions, en certa manera, em sembla bé, perquè si no de 15 anys ningú sabrà ni què és el sometent, o què era en aquest país el sometent.
Del que dius, Albert, quan va venir el senyor Ferrer Giscard, estem de visita, ell va fer la pregunta qui eren aquests caçadors, no? O sigui que no el van informar de lo que era.
És que el senyor Giscard d'Estaing era un gran aficionat a la caça. I aleshores, curiosament, quan surt de casa de la vall, va veure un del sometent que portava una escopeta que li va cridar l'atenció, perquè pues, va trencar tot el protocol i se'n va anar amb aquell senyor, li va agafar l'escopeta i li va mirar. Clar, això a nivell de seguretat i de protocol i tot això és una bisbauxa, però clar, si ho fa el que mani més, qui li diu alguna cosa?
I encara de la manera que ho dius, això no ho sabia, no?, que havia agafat l'escopeta, però en aquella època potser per a mesures d'antiterrorisme i altres coses, no eren al mateix nivell d'inquietud que pot haver-hi avui dia, encara que Andorra estem molt, molt aïllats, però clar, això, com dius tu, desmunta tot el protocol, per dir-ho així.
Sí, és que, a veure, el tema de protocol i seguretat, sobretot amb el que és el copríncep, és molt rígid, o sigui, és superespecial. Vaig viure la visita dels coprínceps, ja no recordo quin any era, a finals dels 70, 77, 78, i aleshores, clar, és que ens van estar donant classes durant una setmana, això així, després a l'hora de la veritat les coses surten com surten, però aquests són els 15 existeixen. A mi que era Consta de la Massana o sigui, com a curiositat, que no ens van deixar per l'acte el que era la casa com una vella per motius de seguretat, i en canvi com va vindre el Macron es va fer allà sense cap problema. O sigui, això cada moment és, i els serveis que hi ha, o sigui, és molt complicat i val més no ficar-s'hi.
Jo tinc un amic que era escolta del rei de l'antic que era emèrit i ell sempre em diu, protocol i seguretat no va de la mà. És que és impossible que el protocol es pugui complir si hem de complir la seguretat, perquè moltes vegades per protocol es volen fer unes coses i per seguretat no se'n poden fer unes altres.
Sí, però és que, a més, amb aquesta visita, una altra anècdota. Teníem instruccions per conservar la paritat de que una parròquia primer firmava un copríncep i l'altra l'altra. Uh-huh. A mi em tocava que havia firmat primer el bisbe. Uh-huh. Aleshores jo, amb la pluma i llibre a sota l'aixella, pam, i poso al davant i quan li entrego, el bisbe Joan Martí agafa la pluma i me la passa al Giscard. I aleshores li vaig fer un gest així, què fem? I em va dir, no, tranquil, no, si vostès s'ho fan entre vostès, no passa res, no? Però vull dir, hi ha una sèrie d'anècdotes, que són això, simplement anècdotes, no?
Del que diu el... anava a tornar a dir al Francesc, Albert, avui generalment no és que tingui mania, del que anava a dir l'Albert, Clàudia, del que tu has estudiat de la Constitució, dius, clar, totes aquestes parts d'anècdotes potser també es tindrien que incloure en la part, diguem, formativa dels alumnes, perquè et dius, bueno, hi ha la part, diguem, no diré rígida, però el bloc autèntic, sí, és que... historial, i després hi ha la part, diguem, que ha vingut al voltant, que ha fet aquesta part també, doncs, divertida.
Anècdotes.
Sí.
Però és important que tinguem consciència de quan són les dates dels esdeveniments importants al país, perquè jo l'altre dia ho estava parlant amb els meus germans i em vaig donar compte que per ells el sufragi femení o la Constitució, que va passar com si hagués passat fa...
El segle passat,
que això està tot instaurat, que com si fos una cosa una mica com a Espanya o a França, suposo, en aquest aspecte, i és com que la nostra història és molt recent en moltes coses, quan són de democràcia plena o institucions, en plan... Llavors, quan vaig saber que avui vindria aquí, doncs m'has enganxat una mica, sobornant-lo, no?, convidant-lo a tertuliant d'una manera... Bueno, només falta ell, perquè tant la Sandra com tu ja heu vingut, i llavors he pensat, aquesta és la meva.
Bueno, podem dir que has tingut doncs un reguitzell de convidats.
Jo tinc lo milloret. Després de tu, jo tinc lo milloret.
aquí estan quasi com a la Índia, no? M'estan tirant pètals de rosa.
Primer venia la tertúlia i després va vindre tertuliant.
Correcte. Una cosa que ja vosaltres esteu molt ficats en el tema del jovent. Bé, una cosa que ha dit la ministra, 2 de cada 3 usuaris de la UCA tenen dependència a l'alcohol. Malauradament és un ventall que no diré com els TVOs de 7 a 77 anys, però malauradament, i més ara en èpoques de festa major, que s'apropen, preocupant.
És molt preocupant, però també és alleugerador, perquè per fi almenys tenim consciència, perquè això ha passat sempre. No crec que ara siguem que com més consumidors d'alcohol o més consumidors de substàncies, jo crec que ha passat sempre, i més en un país de muntanya, ja rural, que comporta beure alcohol, la tradició, en plan, ve arraigat a la nostra cultura, però almenys ara en prenem consciència. N'hi ha els punts liles, n'hi ha el centre de salut, n'hi ha... Després, bueno, el govern ha fet unes noves mesures i del pla d'aquest... Bueno, té punts que queden una mica, no sé com dir-ho, a l'aire, que no estan ben especificats segons el meu punt de vista, però és important tenir-ne consciència i és important obrir els ulls, perquè al final l'alcohol és una droga i la tenim molt normalitzada.
Sobretot que, a més, la tendència a posar per al jovent és beure molt, sí, alcohols forts i ràpidament en poc temps. I aleshores,
sí, clar,
més l'alçada que no ajuda, per dir-ho així.
Està car, llavors ho has de beure al cotxe i ràpidament, que no sigui que passi l'urbano o el policia o el que... I és així, en plan... És una realitat que hi ha, però bueno, no a Andorra, crec que és arreu del món, que la tenim massa normalitzada.
Bueno, jo per la part que em toque, jo penso que hi ha un problema molt, molt greu amb l'alcohol a Andorra. És una droga que està a la base de tothom, que és legal si tens 18 anys, però no ho és si no en tens. I la gran majoria de consumidors són nois molt, molt joves. Jo posaré un exemple d'aquest dissabte, és una tonteria, però penso que s'ha d'arreglar d'alguna manera tot això. Hi ha lleis, però no es compleixen. Aquest cap de setmana, el dissabte, jo vaig anar a prendre alguna cosa amb un amic, i després vam marxar a agafar el cotxe i teníem el cotxe aparcat en l'Orri, d'acord? I jo vaig fer una foto, perquè em va quedar aquella foto al cap, però la vaig fer. Era la 1:30 i hi havia la benzinera de l'Orri, que hi ha la botigueta, i pues, al final han posat una finestra. Hi havia una cua, que després us ensenyaré la foto, que arribava fins al final, i eren joves comprant botelles d'alcohol. No es pot prendre alcohol a aquella hora, de cap de les maneres. I clar, si tenim unes lleis i no les complim, pues, clar, passa tot això. I després hi ha una cosa que a mi em sobte molt, que quan jo era petita la tenia molt interioritzada i molt normalitzada. Tu te'n vas a comprar un cartró de tabaco i et regalen una botella de whisky. Te'n vas a comprar... És que, tio, és que l'alcohol, és que l'estem publicitant, estem fomentant que premien el fumar comprant botelles d'alcohol. I tenim un problema, i la Clara diu que... No, Clàudia, tenim un problema molt greu ara mateix. Abans no teníem aquest problema. No era tan gran el problema, és molt greu. Ha crescut, tenim un problema molt heavy. Jo no sé si l'alcohol d'ara és diferent al d'abans, però és molt addictiu. Hi ha alcohols molt bèsties, hi ha la moda del Jägermeister, que les nenes se ponen ciegues, i després l'alcohol comporta una sèrie de coses que venen darrere, que és les relacions no consentides, però que no entenen com una violació, porten molts problemes, molts problemes. I hi ha una normativa en aquest país, jo entenc que és molt difícil de fer-la complir, però s'ha de fer complir. Si no es pot beure alcohol al carrer, si no es pot vendre a partir d'unes 200 hores, per què es fan? O sigui, jo crec que, sí, a més és que és un greuge per també els comerços, no? Vull dir, si tu tens un local que pot servir unes copes, però la benzinera d'enfront, hi ha una cua que arriba fins quasi al meu local, que la gent està fent cua per comprar botilles d'alcohol, és que no anem bé. És que no anem bé. I després en aquest país també hi ha un gran problema. Sí que és veritat que felicitem, entre cometes, una mica el govern, perquè tornen a activar el Pla Nacional contra les drogodependències i es volen posar al dia, però hi ha moltes coses que no s'estan fent bé. Jo l'altre dia vaig anar a prendre alguna cosa una mica a la part de darrere del riu, que és molt xula, li han donat molta vida, no? Jo estic sentat allà i fa pudor marihuana. Entonces, clar, algo estem fent malament. La part antiga del casc d'Andorra la Vella fa olor a marihuana. Clar, la gent d'Andorra, quan venen aquí a Andorra, passen la duana i saben que no poden passar la duana amb més de dos botilles d'alcohol, amb no sé què, no sé què. Però no saben que no es pot fumar drogues.
És que sobre és penal, que és el que...
Però clar, no sé, jo penso que hem de fer alguna cosa. Andorra té una particularitat que a mi m'agrada molt i jo que tinc la sort o la desgràcia de poder viatjar, Andorra té una cosa que és molt xula, que és un país molt segur. I és segur perquè tot això està arreglat. És a dir, no trobaràs gent al carrer alcoholitzats, gent al carrer drogats, no trobaràs gent... I és perquè està arreglat, però... torna una altra vegada, com va passar fa uns anys, a escapar-se tot això de les mans. I o ho reglem o tenim un problema. No pot ser que els nens fumin porros als parcs, no pot ser que els nens puguin comprar alcohol a les benzineres perquè n'hi ha tres que són menors i un és major d'edat. Això s'ha d'acabar. I tenim un problema molt greu.
Sí, del que diu la Sandra, Albert, és cert que la població ha crescut i la percepció generacional és completament diferent fa 20 o 30 anys enrere respecte a l'alcohol, les drogues i n'hi parlem, que s'han normalitzat, per dir-ho així, no? O sigui, surto de festa un vespre, bec i fumo i consumeixo drogues naturals o sintètiques i és normal.
Hem importat les males costums dels nostres veïns. Els que ja tenim una certa edat, en aquest país l'únic alcohol que hi havia era el vi. Pràcticament el de més, excepcionalment potser algun dia un conyac, però de manera molt... Després això ha canviat molt, la joventut no ho veu de la mateixa manera, han agafat el que feien altres països, ho hem importat, vulguem o no vulguem, estem en aquest context i aleshores tot això ha canviat molt. I per un costat tenim el tema de l'alcohol i tenim el tema de les drogues, o sigui, són temes greus que afecten a la nostra societat. Quina solució hi ha? No en tinc ni idea, però alguna cosa caldrà fer i alguna disposició caldrà adoptar, perquè si no, anem per mal camí.
Si aquests nens són menors d'edat, d'on treuen els diners? Perquè jo us asseguro que fins que no vaig començar a treballar, que era va ser els estius del 17, però també després m'ho gastava tot amb una càmera bona, perquè jo era una fan de la fotògrafa. D'on treuen els diners? Perquè jo me'n recordo, jo també he tingut la meva època de malota, que potser amb 16 anys em volia comprar un paquet de pitis per un roser, per un no sé què... Tampoc tenia els quartos, vull dir, en plan, no sabia que portava els diners per anar amb taxi o tornar amb el no sé què. D'on treuen els diners? Aquí els pares també estan financiant això d'una manera sense adonar-se'n, òbviament, perquè no crec que el pare ho faci conscient, però avui en dia, jo, almenys jo, no sé la realitat de la... Però jo en aquella edat, jo no tenia diners per dir vaig a comprar-me una ampolla d'alcohol o un cartró de tabac, jo no els tenia.
Però perquè alguns treballen.
Ni tu ni molts, perdona. I aleshores això, en certa manera, també reaccionava totes aquestes despeses.
I jo m'agradaria fer una crida, sobretot a tots els comuns, a totes les institucions. No es pot invertir diners públics en alcohol, no es poden fer vermutades, no es poden fer... Vull dir, s'han de fer xocolatades, s'han de fer coses... Els diners públics ni s'ha de promocionar, fer res amb alcohol, ni s'ha d'invertir... O sigui, no s'han de fer... els diners públics, alcohol no.
Però ara acabes de dir una veritat com un temple, i és que qualsevol festa, no dic aquí a Andorra, dic en general el que ens queda pel voltant, te'n vas a qualsevol festa, festival, concert, Estrella Damm és el patrocinador de tot. Te'n vas a qualsevol terrassa, Estrella Damm ho patrocina tot. I si no és Estrella Damm, és Estrella Galícia. El Camino Santiago, que el vaig fer fa 2 anys amb el Papa, Estrella Galícia patrocinava fins als pous de direcció.
Bueno, és que en el fons són els mateixos.
Però vull dir... Sí. Bueno.
Però vull dir, en plan, que és el mateix alcohol avui en dia el que subvenciona inclús un munt d'activitats lúdiques i normalitzes que si ells ho paguen i ho munten, com no em prendre una cerveseta d'ells?
Bueno, i encara cervesa. Dins de tot que hi ha una graduació alcohòlica baixa, perquè ja parlem d'altres begudes que
el Jägermeister aquest que deia la Sandra.
És una bomba.
Això és una bomba, eh? A mi se jo l'he provat i a mi se m'ha accelerat el cor d'una manera. Un tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Allò és heavy, eh? És un medicament nazi o alguna cosa així, em sembla.
És molt heavy. I després que els xavals són híbrids. Ara, per exemple, està de moda les bosses de nicotina.
Ah, lo noruec-suec, això.
No, però és molt bèstia. I a les escoles pues, es fiquen al lavabo, es foten aquí l'aigua, se'ls hi foten ja, ja un pam. És que són híbrids.
Una bossa d'aquestes equival a 25 cigarrets. Pues l'altre dia amb l'Aleix ho estàvem buscant. Perquè jo li vaig dir que un dia ho vaig tastar, que un noi em va dir, perquè jo a Tailàndia, vaig estudiar a Tailàndia, els meus companys d'intercanvi eren suecs, o noruecs, ara no ho recordo, disculpeu. I sempre, tot el dia això amb la boca. I un dia els hi vaig dir, jo vaig tindre que sortir de classe que em vaig marejar.
Sí.
Me pues va ara... pegar un... Pues ara, Clàudia, parrele.
A més de tornar a tindre les escoles drogues, que era una cosa que nosaltres estàvem contents que s'havia frenat bastant, ara tenim això. És veritat que nosaltres com a associació hem fet la reunió a tots els... perquè vam fer l'escrita al secretari d'Estat d'Educació, perquè era on teníem detectat el problema, vam veure que era un problema molt greu i ens vam reunir amb tots i sabem que hem començat a fer coses, però és que els joves és que de veritat, és que t'has d'anticipar com no ho sé. Però amb lo de les bosses de nicotina se les posen aquí a les pauses i van col·locadíssims.
És que ho venen a totes les gasolineres.
Jo no ho sé, però...
És molt fàcil trobar-ho.
Al Regne Unit ho han prohibit aquesta venda. És totalment il·legal, però els hi foten unes hòsties i jo no ho he provat, però segurament, Clàudia, si tu ho dius...
Jo m'he marejat, simplement agafa com un...
Això és l'evolució.
La involució.
Sí, és una involució, però és una evolució de el que tenien els mariners, que era tabac de mastegar fa un segle enrere, per dir-ho així.
Que són 25 cigars.
No, estem d'acord, però el que vull dir és que entre tabac de mastegar, que existeix...
Sí, no tenia res a veure.
No té res a veure. Avui dia ja, com dius tu, són híbrids, però ja són, diguem, estem al 2.0 o al 3.0 ja.
I jo, nosaltres com a associació, jo personalment i les meves companyes estem molt contentes i molt orgulloses perquè aquesta informació la tenim per xavals. Per altres companys que estan preocupats i s'han reunit amb nosaltres i ens han dit ei, passa això en aquest centre.
Oh, que guai.
I això és guai perquè també hi ha una part molt important de la joventut que tenen un cent tremendo. Jo, per exemple, lo de la benzinera, que us he ensenyat la foto perquè el públic sàpiga que és veritat, jo ho sabia perquè m'ho havien dit altres nois, però que l'altre dia em vaig quedar loca. O sigui, heu vist la foto, és una benzinera coneguda del país i fins on arriba la cua. Estan comprant alcohol i són joves tots, no els veus que surtin amb barres de pa, perquè a més jo feia la foto però feia la comprovació, que no es digui que després surtin amb una pizza, no, surten amb les botelles d'alcohol i això és molt, molt greu.
De lo que ha dit la Sandra Albert, una cosa que es té que recalcar, hi ha joves encara que tenen seny i que tenen sentit comú, que és un...
Sortosament.
Sortosament. És un valor que, diguem, perdura de moment, malgrat,
diguem, la societat. Sí, però a vegades quan hi ha aquestes tendències també algunes contamine i cau en la mateixa línia d'actuació.
Sí. O poden tindre un problema esdevingut ambiental que no té res a veure amb ells i al final pues, es refugien amb això.
És una vàlvula d'escape.
Exacte, per això els hem de protegir tantíssim, penso.
Del que dieu, també hi ha una part, diguem, d'educació parental que sempre dius, ostres, te'n vas a la comunió, te'n vas a un casament, va, una copeta de cava, no sé què, no sé quantos, segons quina edat, potser amb compte que no seria disfressar un inici a l'alcoholització, però és
l'entrada.
Una introducció, exacte, és una introducció, no?
I una cosa més greu encara, és que hem de començar la societat a fer de policies de balcó. Que, clar, el secretari d'Estat també diu, què vol dir això? Jo que, per la meva feina, jo em dedico al sector immobiliari, jo moltes vegades vaig a cases on hi ha nens i allà estan fumant porros. I l'escala és coneixedora. És que no pot ser. O sigui, ja, el que dius tu, no? Lo de brindem amb el nen o li mullem el xumet amb l'alcohol, que jo, molta gent ho ha fet. Però és que hi ha cases on normalitzen fumar i consumir drogues davant dels seus fills. Aleshores, com volem que aquests nens que veuen els seus pares fumant marihuana... és que aquests nens són consumidors, però ja. Aleshores, clar, jo penso que és algo que jo dic, el policia de balcó, no? Jo, a casa meva, si a la planta baixa fumen, jo trucaré a la policia a partir d'ara. Pues això ho hem de fer, i la policia ha de vindre i ha de... No els hem de sobresaturar, però jo sempre dic que és l'efecte aquest de dominó, no? Que quan saben què us fa, pues la gent es talla menys, no? però clar, no poden haver nens i pares consumint substàncies.
No està clar.
I substàncies sobre... que no és que es veuen, és que s'oloren.
Em sembla una bàrbara. Jo no ho sé, jo no ho he vist això mai, però si jo ho veigués, jo...
Sí.
Jo soc lliure, jo saps que jo soc partidària que cadascú faci el que vulgui, que la vida és molt complicada. Però si tens responsabilitats, no, ho sento. No. Igual que els menors, tu no tens una edat per d'això.
I jo vaig a escales, Clàudia, i no entro al pis, que hi ha olor a marihuana.
Que sí, jo vaig fer...
I hi ha nens allà,
les pràctiques d'això del reciclatge el 2017 o el 2018 amb una consultoria, i anàvem al porta a porta, que ens responíem una enquesta, els hi donàvem una bossa perquè reciclessin. Ja no et dic de consum de porros, que és molt fàcil olorar-ho. T'obria la gent amb un pestazo al col, les cases brutes, els nens tirats... Que jo en aquell moment vaig veure unes situacions que pensava... Que bé estic a casa meva, eh? Quina precarietat n'hi ha al país i a vegades no ho sembla. O sigui, perquè aquest, jo crec que aquest deixar que t'és igual que consumeixin... Que també fa que et deixis a tu mateix, la casa, el nen... Comporta un seguit d'accions... I és una realitat. Jo em vaig quedar molt sorpresa. Jo la veritat que la primera vegada que vaig veure un Andorra així va ser fent aquest porta a porta per les parròquies.
I a més et dic una cosa, els polítics són conscients i coneixedors perquè ells quatre vegades, cada quatre anys, fan porta a porta. I un m'ho va reconèixer. Si al porta a porta nosaltres a vegades hem detectat aquestes olors, pues tio, pues és que s'ha de fer alguna cosa. Jo, a casa meva puc fer-lo jo, el que em doni la gana. Però si hi ha un nen petit, ja
estic amb tu 100%.
Tinc una responsabilitat que jo he volgut tenir. Saps? I aleshores no puc ser
no
puc mirall d'algú que no és legal.
Com deies tu, Albert, hem importat coses de fora, però malauradament aquestes no tributen IGI, no paguen coses duaneres i tampoc les tenim.
N'hi ha moltes coses que no tributen IGI i que haurien de tributar.
No
entrem en detalls.
Del que deies, el que també pot ser preocupant és, a partir d'una certa edat, l'introducció de begudes, no donem noms perquè tenen prou publicitat per si mateix, amb nens petits, molt assucrades, amb cafeïna i altres coses, dius, caram, això és un pas fàcil potser per als pares, però que pot tenir conseqüències a nivell de la persona en primer i després a nivell de salut, a mitjà termini, per la societat i per el sistema sanitari.
Per mi hi ha una base essencial, que si els pares no eduquen o no encarrilen els fills per on han d'anar i ells són els primers que s'ho salten, és una situació molt complicada. Perquè el dia que faràs el que dies abans, si és una persona ja gran i tot això, i va a la policia i li diuen, escolta, això és una propietat privada, sense ordre judicial, vostè aquí no entra.
Bueno, si hi ha nens és molt discutible.
Parlo d'adults.
Ah, bueno, adult, sí.
O sigui, si l'adult aquell és el cas que, a més, està contaminant els fills i tot això, i el pare es peor, no és fàcil,
Però no, hi ha mecanismes, hi ha veïns que, hòstia, hi ha la denúncia anònima quan tu sents que hi ha un menor que està en risc.
No,
a nivell de a
nivell de menor, sí, però és que els menors comencen perquè comencen els majors.
Sí, és un efecte mirall. Però també crec que molta gent no diu res o no se'n fa res perquè també, jo no sé, a les vostres parròquies, però al pas de la casa tu veus clarament que si hi ha un pis on són gent que pues, fa poc que resideixen al país i són de fora o de ben lluny, també si obres les portes allà s'assignen a viure no sé quantes persones amb menors, adults, compartint menjador, però no s'estan respectant un munt de mesures en aquest aspecte tampoc, o sigui, parlem com d'una mica de l'iceberg, però o sigui, rasquem una mica més sota la punta, n'hi ha una de menors aquí al país vivint una situació precària que jo no estic a favor de que els deportin ni molt menys, però a vegades penso és que potser viuen millor, jo he vist coses al pas que us dic amb la mal cor, crec que potser inclús viuen millor, perquè també que els diràs no, és que no podeu estar aquí perquè
el regrupament, les condicions que es demanen...
És complicat, o sigui, la situació dels menors aquí a Andorra, sobretot els que els pares han vingut a buscar oportunitats aquí, també és molt preocupant, perquè el pas, per exemple, també els veus que els pares treballen de 8 a 8, però els nens surten de l'escola a les 5, i els veus tot el dia al parc, i cada dia són els mateixos nens, i cada dia són el mateix, i està, no ho critico com a criticar això, però sí com el sentiment de una mica abandonament, perquè al pas tampoc hi ha activitats, més enllà del jovent, tal qual, si no t'agraden aquelles tres, doncs, saps? I sobretot que els pares tinguin diners per pagar-les, que aquesta és una altra. Llavors, la situació dels menors a Andorra, almenys al pas, jo a vegades la veig i amb la Leia ens quedem amb el cotxe i els anem a saludar i tot, rotllo, ei, esteu bé, no sé què, sí, us han dit els contrabandistes, no, avui no, perquè clar, els contrabandistes és un altre tema allà. I dic, guany, jo quan era petita, potser és que mons pares ho han fet molt bé, m'han tingut en una bombolla, però jo no era coneixedora d'aquesta realitat al país de nens segurament hi haurien, però no és com ara, que
exactament,
em sembla molt,
molt
més. O sigui, jo veig molts nens moltes hores molt sols, però que jo també entenc que els pares han de treballar, que si no no arriben a final de mes. És que és una roda que no es pot parar.
Sí, anirem a publicitat i tornem a trobar la Clau de Conill, la Sandra Cano i l'Albert Gilabert amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum? Tens un altre bízum? I un altre, i un altre? No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2025. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre Bízum, i un altre, i un altre.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb la Sandra Cano, la Clàudia Conill i l'Albert Gilabert. Bé, parlàvem de jovent, una cosa que ara, doncs, res, primer setmana de vacances d'estiu, molts joves estudiants o futurs universitaris, primera feina d'estiu, molts comuns han fet ja programes que ja duren des de molts anys, entitats privades també. Bueno, és un primer trampolí, diguem, una part de vida activa que et pot fer descobrir moltes coses bones o també encara t'ha de cap al futur. Sandra, tu, vida, feines d'estiu, algunes has fet?
Sí, sí, jo amb 16 anys mon pare a la botiga de roba del Pas, a l'IT, que és mítica, és com un via moda, per dir-ho d'alguna manera, propi del Pas, i allà als 16 anys vaig treballar, i als 17, després als estius dels 18 me'n vaig anar a la cambra de notaris, una mica perquè em va enxufar el meu tiet, el Joan Carles, sincerament, li vaig anar allà, li vaig dir, tiet, busca'm una feina per l'estiu, que no sé què, i ja després, quan ja tenia primer de carrera, ja sé que vaig estar als Advocats Valentí Martí, allà fent pràctiques. He anat tocant una mica tots els pals, però amb 16 i amb 17 a l'IT doblegant roba, i estava a la secció d'homes i jo estava encantadíssima, la veritat. El que passa que jo era molt fan de la fotografia des de molt petita, sempre havia volgut una rèflex, i jo el meu primer salari me'n recordo que em vaig anar a un centre comercial a buscar una càmera, una Canon, que em sembla que em van pagar 800 euros en aquell moment, i la càmera valia 719, una cosa així, i el que em va sobrar per la memòria SD. Jo era molt... la veritat, molt capritxosa de les càmeres, i el món digital sempre m'ha agradat molt.
Bueno, el que diu la Clàudia, Albert, com a mínim tens una afinitat, un destí, un objectiu, dius, mira, treballar per l'estiu, per això. Bé, o sigui que suposo que hi ha molts joves que han començat aquesta setmana de doncs, laboral, per dir-ho així, també.
Suposo que sí. A veure, els nanos, a partir de certa edat, necessiten una mica d'ocupació. Aleshores, tots aquests llocs de treball que es donen, principalment a nivell de comuns, entitats bancàries i tot, per mi és un bon assumpte, i tant de bo se'n donessin més, però el curiós és, per exemple, que a nivell de govern les places estan cobertes. Hi ha molta gent que s'ha quedat fora.
I el comú també.
I els comuns no ho sé, però en el cas d'allò sí que s'han quedat fora.
O per horaris, o perquè tots volien no poder un mes o per un altre, però bueno, tot arriba fins on arriba.
Sí, sí, ja arribis on arribi.
No té només que s'instituir.
La llàstima és que no hi puguin anar tots, aquesta és la llàstima.
Però no té per què ser tot comunal. Jo també vaig treballar els caps de setmana. A més, en el moment que treballaves, als 14 anys ja podies treballar els caps de setmana, després ho van arreglar, i era els 15 i després ho van treure els 16. Als 15 vaig començar, però jo no tenia la sort teva, clar, a mi els meus pares... el sou era per ajudar l'economia a casa,
clar,
i després em donàvem doncs 15.000 peles perquè jo fes el que em donés la gana. I clar, també me van ensenyar, que a més ho diu mossèn Ramon en el seu llibre, no estalviar sinó administrar-me, que és molt important. Perquè clar, jo me'n recordo que el primer mes jo vaig treballar a les perfumeries Júlia, i a més allà no hi havia horari, o sigui, tu podies entrar, no era com ara els menors han de fer, no, podies entrar i bueno, fins que s'acabarà la feina, i estava bé perquè treies uns bons diners. I clar, jo el primer mes quan vaig veure el que cobrava pensava, uah, i no, la meva mare em va dir que no, em va donar 15.000 peres, i aleshores vaig entendre que el primer mes me les vaig gastar, i després al mes em va costar molt d'arribar perquè no tenia la paga setmanal i tot això, i entonces vaig entendre que em tenia que administrar i vaig aprendre a administrar-me, i després em vaig quedar pues, ja els caps de setmana, després les vacances escolars i demés, i jo vaig aprendre molt allà. vaig aprendre a treballar amb altres persones, al companyerisme, a netejar, a tindre, a respectar uns horaris, a respectar unes normes d'empresa, el cànon de vestir i sobretot el tema del vostè. Que quan entrava algú, el vostè... És que jo vaig aprendre moltíssim i la meva encarregada era dura, era molt dura, tenia molt males formes a vegades, però vaig aprendre molt i li agraeixo, Sí.
Del que diu la Sandra Albert, és cert que potser hi ha hagut una dilatació de la societat entre la xarxa social, el tuteig, la familiaritat, que s'han perdut potser algunes formes en molts àmbits.
Sí, segur.
Per facilitat o no diré, o sigui, per mandra.
A veure, a nivell de certes edats que havíem viscut, Déu-te'n guarda de tractar el teu pare o la teva mare de tu. O sigui, sí. Vull dir, era un altre concepte, hi havia, potser, no sé si era respecte, era por, o no sé com definir-ho, però vull dir, hi havia una jerarquia que avui, al meu modest criteri, no hi és.
Però del que dius, Albert, és cert que potser, si fem un pas anys enrere, els pares i la societat potser t'inculcava aquesta manera d'administrar, com deies tu molt bé, Sandra,
sí.
Doncs mira... o tinc una paga setmanal, o vaig a treballar a l'estiu, o ajudo l'economia familiar, o no ajudo l'economia familiar, però el que tinc, una part serà guardiola per quan estudi altres coses, i avui dia, doncs, això s'ha esvaït una miqueta.
No, és que ara és el...
Jo penso que no existeix.
No, és que tot ho vull... A vegades et trobes a mares amb fills que la mare porta un mòbil que es cau a trossos i el nen porta l'últim iPhone modelo de no sé què, de no sé... Dius, tio, estem fent alguna cosa molt malament, molt malament, molt malament, sí. Sí, i jo el que trobo molt a faltar són xerrades intergeneracionals. Per què? Doncs perquè ara els xavals, tu parles amb ells i et diuen, ostres, que clar, jo estic preocupada perquè no sé si el lloguer... Jo a la meva època estava preocupada si a casa meva podríem pagar 3 carreres universitàries. A l'època de la meva mare estàvem preocupats perquè no sabien... A l'època de la meva àvia i poder necessitaríem que totes aquestes generacions s'assentessin i escoltessin els problemes que van tindre els altres i poder... El problema seu seria menys, perquè ara els veiem molt preocupats per moltes coses, però clar, és que jo, la meva besàvia, vivien tots a la mateixa casa, era una casa, vivien tots junts, la meva... Clar, i ara és que tots volen una certa autonomia i una certa no sé què, no sé quantos, i es pensen que només tenen ells problemes, però jo també vaig tindre problemes. I la meva mare, que va haver d'emigrar i va arribar a Andorra, va arribar, no hi havia seguretat social, es va caure, es va trencar un dit, va tindre que anar a treballar i aquell dit li ha quedat trencat per sempre. Jo penso que es tindria que treballar molt això, no? A les escoles, no? Hosti, doncs vinga, una xerrada intergeneracional, perquè els xavals i les nenes i tots entenguin que també ells han tingut uns problemes que eren poder més greus que els d'ara.
No,
en molts aspectes, eh?
Segur. A veure, o sigui, els que van viure a l'Andorra agrícola i ramadera sense que més la unitat familiar era bàsica. O sigui, tothom era allí, tothom es respectava i no hi havia aquesta independència. La independència era que el que era l'hereu normalment es feia càrrec de respectar de cuidar els pares. I el que no, es buscava la vida, o s'anava a les mines de talc aquí a l'Osenac o a la Greda, o bé a escaucillar vinyes per tot el costat. O sigui, vull dir, era un altre sistema que no té res a veure amb el d'ara. Eren moments molt durs, o sigui, no hi havia cap classe d'ajuda, no hi havia absolutament res. O sigui, i aleshores les experiències que continuen, però per un altre costat et dones compte de que si jo ara explico als meus nets com era la vida a Andorra en aquell moment, és que tinc la sensació que els hi parlo en xino.
No. És que ara també hi ha un factor molt determinant, i és que abans la duresa, que tot fos dur, tot fos complicat, tot fos difícil, era la normalitat del dia a dia. No em queixaré perquè el meu veí està igual. La normalitat de quan tu obres un Instagram, cotxe, perquè a més aquí a Andorra ens ha vingut tota la gent rica, no? És que no, saps? I aquests fan molt soroll. Cotxe, piso en la torre, no sé què, no sé quant. Llavors, quan tu, al teu entorn, tens una realitat que t'influència, però quan agafes el telèfon, no és per defensar els joves, però inclús jo me veig una mica abocada en aquesta realitat, que és el que ara parlàvem amb les companyes de fora, dic, no, tu estàs veient la meva vida perfecta, que sóc molt bona, fingint la Instagram, perquè no ensenyaré quan estic plorant o m'he discutit amb la meva parella, sincerament, o sigui, aleshores, ara agafes un telèfon i és, jo ja tinc una casa, com 21 anys soy cripto bro, tinc un no sé què, i dius, la meva realitat del meu entorn té una realitat similar a la meva, però jo quan agafo el telèfon, n'hi ha gent que està fent el que no fan ni els meus pares, perquè jo no puc ser un d'aquests.
Bueno, almenys el que diuen que fan.
Exacte, clar, perquè han de vendre aquests cursos fingint que també tenen una vida, és que tot és una roda que pot ser a la porta. Aleshores, abans el teu entorn era el que t'influenciava, i més aquí a Andorra, que estaven tan desconnectats, doncs que ara agafant qualsevol telèfon no, tens una realitat paral·lela d'algú i tu dius, jo la vull, quan potser si no haguessis vist mai aquell vídeo o allò, ni se't passaria pel cap, no? És aquesta necessitat també de comparar-nos, d'igualar-nos, sentir-nos pertinents a un grup. Llavors, jo crec que la vostra realitat era molt més dura que la nostra, però també sento que la nostra mentalment també és més feixuga, perquè cada vegada que agafes el telèfon, algú vos està passant superbé? O li ha tocat la loteria?
Abans...
O té el millor no sé què? Llavors dius, per qui a mi no? I això també et crea un buit per dins molt, molt, molt gran, perquè sí, et compares amb gent que no té ni la mateixa realitat que tu, cosa que fins abans d'un telèfon ningú de vosaltres podria fer. Però bueno, que això també els hi passa als adults, perquè jo em considero ja una persona adulta i a vegades sento un buit interior de dir FOMO, FOMO vol dir fear of missing out, vol dir no estic present en aquella cosa ara mateix o m'ho estic perdent. O... I és una realitat, la nostra realitat ha canviat.
Sí,
bueno, la dels pares, mira, l'altre dia parlava amb la meva metgessa de capçalera, que sempre, tal, la teva filla, tal, no sé què, nosaltres. També els pares hem d'acceptar una realitat, no? Abans hi havia un sistema de negoci, un sistema d'estudis, un sistema, clar, ara també hi ha un altre model de negoci que a molts pares ens està costant molt acceptar. Ningú vol que el seu fill, bueno, jo parlo per mi, ningú vol que el seu fill pues, sigui, pues, això, Instagramer, o jo la meva filla digo que és una infomierda, o que, saps? Clar, ens costa molt acceptar tot això.
Parlant de...
I, clar,
sí, mon pare, sí, el primer vídeo... Que... Sí. Tu saps, Sandra, això, sí, jo el primer vídeo que vaig penjar al TikTok va ser un escàndol a casa meva, va ser un escàndol. I avui en dia el meu pare, pues, suposo, pues, també t'has d'anar guanyant la confiança dels pares, o sigui, mon pare a vegades ja va al lloc i si la persona li cau super... tranquil, que ve la meva filla i et fa un vídeo, dic, papa, sí, dic, escolta, però el primer dia va ser un escàndol, saps? Sí. I a més has de demostrar als pares, doncs, mira, estic triant aquest camí, però... dona'm un marge, dona'm, i també entenc, no ha sigut la vostra realitat i la nostra, doncs per pèls.
I que projectem molt el que volem en els nostres, sí, fills. Una altra vegada amigues, una deia, jo és que la meva vull que sigui advocada, la meva vull que sigui no sé què, i em demani, la teva dic jo bona persona i sobretot feliç.
Ole.
I clar, això és quan ja has tingut un bagatge, un camí i tal, però clar, és que és molt difícil, és que estem en un món que canvia molt. I el que dius tu, que la nostra època... Jo, és que el llibre de mossèn Ramon a mi m'ha marcat molt, sobretot als dos primers episodis, als dos primers capítols, quan la seva mare plorava perquè havia nascut i no tindrien com tirar endavant. Però és que això ens pot passar a nosaltres. Ara tenim un món que és així, però aquí al costat a Ucrània tenen una guerra.
És el que t'anava a dir, és un món molt volàtil, que no saben el que pot passar demà.
I estan visquent el que mossèn Ramon en el seu llibre, el relat que explica... Clar, és que, cuidado, que no és tot tan...
Bueno,
ens pot
de,
passar,
De com va arribar mossèn Ramon a aquí a Andorra, aquest país ha canviat molt bé.
Sí, però l'heu de llegir el llibre, no de veritat. Totalment. És que és molt enriquidor. De veritat, és que és un jefe màxim, el mossèn Ramon. Jo és que, com que jo me podria passar hores escoltant-lo, perquè hi ha gent que quan parla dius, que pesat, però hi ha gent que quan parla t'enriqueix.
Sí,
i n'aprens, no?
No?
I,
més,
I és difícil...
Però no seria qui és si no tingués aquest carisma que hi té natural, sí. No hi ha persona que no el conegui, o quan jo surto d'Andorra i dic, no sé què, ai, na mossèn Ramon.
I és un influencer del seu segle, perquè encara la gent fa cua per anar a Aina. Cuidado, és que és un senyor gran que si fos, seria un cura, mossèn, si fos molt més jove, que segurament en xarxes seria, tindria el seu...
Sí, sí.
El seu espai, per mi, és l'influencer i és un referent pels joves, una persona tan gran que per mi sigui un referent. I quan jo vaig allà i veig que la gent va allà i que quan el veuen mossèn Ramon, hosti, saps?
Déu vulgui que arribi tard, però el dia que aquest home no estigui entre nosaltres, jo crec que serà un dels funerals més multitudinaris d'aquest país i que segurament sortirà als telenotícies i tot.
Sí,
o sigui, bueno, crec que serà un dia històric, també.
Que li han fet lo d'això Carlemany, que li han donat. Jo estava tan contenta i li vaig dir, mira, estic contenta que...
A la placa, a l'estrella?
Sí, sí, clar, sí, jo estic contenta, perquè crec que
li
hi ha gent...
No sé quin dia és.
Sí, que el reconeixement te l'han de donar en vida.
Sí, sí, quan es mor no
necessites cap. I a mi una cosa que em preocupa molt, que jo sempre li dic, però bueno, això d'ahir no ho tenim arregladet, o tu no ho tenim arregladet amb el bisbat, no sé què passarà. I jo, clar, quan vaig sentir això, que no fa gaire que m'ho va dir, és que em vaig quedar, dic, ala, i ara què? Clar, és que és molt important, Aina, la feina que fa és tan xula.
Jo estic pensant en una altra persona que vosaltres potser l'heu conegut de nom, sí. Jo l'he conegut personalment i a l'Albert també, l'Andreu Claret també, avui dia seria un personatge de xarxa social.
Influencers, però en tota regla.
Per explicar les mil i unes que ha tingut aquest home en la seva vida també.
Aquí sí que es podria fer, no un llibre, no una enciclopèdia, aquest bon senyor.
Sí, perquè el Port d'en Valira, en part, doncs, li devem amb ell.
Sí. No, a més, tot el tema de vies de comunicació, túnels, tot això, això ho portava...
Sí, es coneixien amb el meu avi.
O sigui, vull dir, ho portava a la sang. O sigui, tenia les seves dèries, però bé, o sigui...
Bé, parlàvem de...
I quina dona tens com a referent aquí a Indorra, que diguis... Perdó? De dones, quina pensa?
Jo te n'agafaria una, perquè ha sigut la primera síndic, la Roser Sunyer.
Va marcar un precedent, sí, sí.
Perquè va marcar un precedent. Després m'atreviria també, i que em pot descansar, a la Rosa Ferrer.
Jo al seu inici, sí. Jo després al final ja no, però sí, és veritat que al principi també era una tia que a mi m'agradava, però és molt trallera, molt... Al final...
A veure, no aniré ningú per no despreciar els
altres. No, fes-ho, sí.
Que és sempre complex, perquè si a millor dic ara la Maria, després de t'has equivocat i...
No, però és una opinió teva, però...
No, però vull dir, a veure, és difícil, i a mi m'agradaria... O sigui,
és que hi ha moltes, potser.
Anar amb calma, no? O sigui, de vegades es dona títols gratuïts a nivell de premsa, a nivell de persones, i aleshores quan ho mires dius... No hi estic pas ben bé d'acord.
La Rosa Lluís, per mi, és una persona que té l'associació de malalties mentals per a gent més gran. Per mi també és una persona que ha obert molt camí, ha fet molt. Ella va ser la primera que em va aconseguir fer la planta d'infantojuvenil a salut i mental, i per mi també és una persona molt, molt, molt important, perquè ha fet coses, ha obert portes.
Ara que dèieu això, em ve al cap, que se'n va parlar fa poques setmanes enrere, em sembla que eren 7 dones que varen doncs a fer que les dones poguessin tenir dret a vot a Andorra, que reunim clandestinament. Si tenim que mirar una miqueta enrere, dius, potser aquestes són les primeres
sí,
en si que van obrir molt camí.
Aquestes van obrir molt camí, com van obrir, o sigui, que va acabar la política dels capgrossos, que només votaven els caps de casa, i després va votar tothom, i tampoc fa tants segles.
Vaig sortir l'estiu passat al carrer amb el tertulian, dins del podcast, tenim una secció de carrer, que ara aquests dies amb l'Aleix tornarem a baixar, i vam sortir a preguntar sobre el sufragi femení, la primera dona síndica... Ni una resposta correcta. També potser no em vaig trobar les persones, que és el que dic sempre, és a l'atzar i sempre estic a l'Avinguda Carlemany.
Sí, però és un mostreig important.
És un termòmetre que ja marca els joves o la gent el que pensen, el que no.
També us dic, vaig preguntar pel nom del síndic actual i me'l va fer una persona correcta. Una persona correcta. O sigui, denota que també... perquè a mi, la gent que normalment apropes un micro i es para, sol ser jove, l'altra gent se m'espanta una mica, què quieres? Però jo em vaig quedar molt sorpresa, dic...
No.
Uau.
Hi ha molta gent, molta gent i molta joventut que passa olímpicament tots aquests temes, no hi vol saber res, simplement.
Queda lluny.
No vol saber res, i aleshores els que hem tingut un altre tipus de cultura segurament ens sorprèn aquests posicionaments, però són els que hi ha, començant per l'ensenyament a l'escola, no hi ha.
També és a casa, perquè jo tot això em ve del
ben segur de casa, però és que segons la gent que ha arribat més tard i tot allò, tampoc poden explicar ni ensenyar gran cosa amb aquest aspecte d'Andorra, no ho saben.
És complicat.
Sí, una altra cosa complicada, doncs tenim el tercer lloc a nivell d'accidents laborals a Andorra d'Europa, tenim Dinamarca i França davant nostra. Clar, si fem una proporció població-superfície, crec que estem en el punt més alt. Es pot entendre que sí, és un 30% del sector de construcció que s'emporta doncs, la gran part per a tipus de feina, a riscos i tal. Malauradament, complicat de fer baixar aquesta xifra.
És que són els mateixos empresaris que són ells que han d'implementar protocols, que han d'implementar mesures, han d'invertir en seguretat pels seus treballadors, i les coses tampoc sembla que vagin tan bé a vegades, o són garrepes, ja, segons el criteri de cada empresa, i costa. Jo l'altre dia vaig estar a punt de fer un TikTok d'uns que estaven al pas de la casa penjats, que estàvem al cotxe amb l'Aleix i ens vam quedar en plan... Sí. Però clar, com que tampoc conec molt bé la normativa, jo simplement em va semblar molt heavy veure-ho, però no sabia fins a quin punt incomplien alguna cosa o no, però em semblava com que estaven molt penjats, molt... Vinga, ens tirem aquí i ens pengem. I vaig pensar, ostres, però clar, després una empresa del poble també te sap greu, com no, perquè no aniria a atacar l'empresa, sinó, m'ha semblat molt curiós que estiguin així penjats, però vaig pensar, va, passa que et posaràs en un problema. Però sí que ho veus, o ara que estan fent les obres de l'avinguda en camp del pas de la casa, que estan renovant-ho tot...
Després hi ha un problema també...
Allà hi ha molt poca seguretat, també us ho dic ara, eh?
Hi ha un problema també que els treballadors vulguin complir les normes.
Totalment, totalment.
Sigui, totalment d'acord.
Perquè jo us veig allà sense casco, fumant...
Estat relacionat amb una empresa de construcció i la primera vegada que els hi donen els cascos, en teníem uns quants que els posaven allà a terra i feien punteria amb els punteros a veure si els foradaven o no. A veure, hi ha algunes anècdotes d'aquestes que podria explicar que...
Però no la teva època, aquesta ara, eh? Jo per professió que a vegades vaig a obres, és que no se'ls posen.
Ara no se'ls posen, no, perquè més abans feien un cas d'una obra que per anar d'un lloc a l'altre s'havia de passar una embestida que es va muntar fora perquè passés. Pues hi ha un treballador que diu jo salto. Home, que no diré, sí, salte, va caure de 12 metres i aleshores, clar, problemes per l'encarregat de l'obra, problemes per l'empresa, problemes per tot, per la irresponsabilitat d'una persona. Aleshores, què vols fer? El que no pots agafar és una corda i lligar pel coll com un gos i dir, no, passaràs per aquí d'allò. O sigui, hi ha d'haver un mínim de responsabilitat.
Que de molt, tots.
Que moltes vegades tampoc hi és, per cap de les parts.
Jo, canviant de tema, però dintre la mateixa línia, no? Quan jo tinc la sort d'estar a la cambra i quan es va presentar tota la llei del català, que la ministra va vindre a presentar-nos i tal, clar, la sanció és per l'empresa. I jo vaig aixecar la llebre i vaig aixecar el dit, dic, bueno, i si és que resulta que el que tens allà treballant i està l'inspector i perquè vulgui fer la guitza al propietari parla en castellà, també pagarà. Clar, aquí és veritat, és el que deia vostè, no? Que al final és un tema de que l'empleat també té una certa responsabilitat.
Molta normativa del català, si tu has fet però totes les promocions que es fan a nivell de comuns i a governs amb noms anglesos.
Sí, gràcies, per fi algú ho diu. Per fi algú ho diu. A mi em molesta moltíssim. Jo estic a la junta directiva de Gasopas i també tot en francès. I un dia els vaig dir, jo estic aquí a la junta...
O en anglès, Andorra la Vella, eh?
No, a Gasopas, almenys, que és una empresa privada, tot, està el pas, doncs, tot en francès. Jo els vaig dir que em sembla superbé, però que també hi ha una clientela que som els del poble i jo vull llegir-ho amb la meva llengua. I els hi vaig dir, dic, la meva feina a la junta és també fer saber que hi ha una normativa que s'ha de complir. I la veritat, ho van canviar i em vaig posar molt contenta. Vaig pensar, bueno, potser ningú els hi havia dit o recordat, però què? No perdem la nostra llengua per atreure més gent.
Però es fa molta promoció de la vida dressing, la festa Black is Flag, de no sé què. Sí. És que clar... Al
final... Andorra World, l'Instagram aquest.
I tots els festivals aquests que es fan, Andorra Shopping i no sé què més.
Sí.
I llavors, es pretén fer... complir la llei.
Sí, que el treballador que treballa 40 hores i que ve de l'altra part del món, que no ha escoltat mai el català, l'aprengui en un parell de mesos, que si no multa.
No, i després...
Comencem nosaltres també.
En un moment donat també hi havia la polèmica de cara als metges que havien de tindre no sé quin curset de català. A veure, siguem clars, si jo vaig al metge i vaig perquè em curi, i mentre l'entenguis... m'importa un pepino a l'idioma que parli, perquè no hi vaig perquè em parli en català. O sigui, aleshores, portar les coses a aquest extrem, en el fons, crec que és una mala opció política.
Jo crec que és l'atenció al públic el que hauria de ser en català, que la llengua vehicular fos el català.
Almenys que comencin
per dir català.
Bon dia i què vol. O sigui, a partir d'aquí ja ens adaptarem. Sí. I a vegades et trobes amb persones un dia, concretament a la clínica, hi havia una infermera que vaig veure que per parlar en català estava... no se'n sortia. I li vaig dir, escolta, parlo en castellà, que l'entenc.
Però ho estava intentant.
Perfectament, i jo no sóc un talibà de la llengua, així és que som-hi.
No, i tant.
Bueno, ara que parleu del català, ahir hi havia reunió entre doncs, sindicatura, cap de govern i el nou copríncep, el senyor Serrano Pentinat, i deien que bueno, ells, a nivell de diocesi, cap problema de llengua, dius que sigui el català vehicular, que sigui el que sigui. Bueno, no ens ficarem en llatí, per dir-ho així, però bueno, de moment... Bé,
no, jo els convido a pujar. Mira, ja no et dic Andorra, és que és tan fàcil, però clar, el problema del pas és el que et diuen, que el pas sempre ha sigut així. Bueno, pues a mi me molesta una mica la veritat de que jo no hi ha manera de que entri a qualsevol restaurant, comerç, jur, i no, i em diguin bon dia, és un bon jur, només entrar per la porta, peti qui peti. És a tot arreu, o sigui, aquí a Andorra pots jugar, a més l'hola en català i en espanyol és més o menys igual, llavors es dissimula, no és una cosa tan agre... Hòstia, entres per la por, i bonjour, que no m'importa, sí, adoro el francès i gràcies a ells el nostre negoci el pas va bé, no? És una realitat, però no vull perdre la meva identitat o que el meu propi poble parla francès, sí, gaire... Bueno, és que hi ha gent que t'atén al públic que no parlen ni català, sincerament.
Sí, és la, no diré la vuitena parròquia, però és la parròquia AD200.1, no? Potser...
AD800.0.
Clàudia Conill, moltes gràcies per haver vingut avui.
No, a tu moltíssimes gràcies per convidar-me.
Un plaer tenir-te aquí. Sandra Cano, merci per la teva presència.
A tu per convidar-me.
Albert Gelabert, merci per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Us desitgem un molt bon dia i res, ens tornem a trobar demà per la tertúlia.